3 minuts passen ja d'un quart de 5 des que la crisi ha impactat amb força a casa nostra. Són moltes les escoles i els centres que ofereixen idiomes d'allò més variats, com ara el rus, l'alemany, el japonès i fins i tot l'àrab. Més enllà de la passió per aprendre una nova llengua, darrere d'aquesta voluntat s'hi amaga una nova oportunitat per trobar un futur professional o potser la recerca d'una esperança per trobar en un altre país el que el mercat laboral català no és capaç d'oferir en aquests moments. Si parlem d'escoles, sempre l'opció més econòmica és acudir a les escoles oficials d'idiomes. L'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, per exemple, ofereix cursos d'anglès, alemany, català, castellà, francès, italià i fins i tot àrab. La seva directora és la Sole Sebastià, la tenim ara mateix al telèfon. Sole, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí a l'escola heu notat un increment d'alumnes en els últims anys?
Home, doncs sí, l'increment de demanda per a estudiar idiomes ha augmentat. Ja ho vam notar a l'estiu passat, a l'organització dels cursos d'estiu, es van omplir i n'hauríem pogut omplir algun més. Després, a la matrícula del curs ordinari al setembre, doncs també vam tenir més preinscripció i ara estem esperant a veure què passarà amb aquest estiu, perquè tornem a oferir els cursos i cal veure si ve molta gent i s'interessa gent i si podem omplir grups i obrir-los.
La llengua més demanada segueix sent l'anglès?
Sí.
Sí, eh?
Sí, amb diferència, sí, sí. L'anglès és la llengua que més demanda té. Penso que és la llengua que ja és un requisit, més que un afegit. Vull dir, ara ja és la llengua que tothom necessita per al món laboral, al món estudiantil, i la gent que li agrada viatjar, doncs és la llengua universal per comunicar-te mínimament.
La gent que ve a l'escola, per exemple, aprendre àrab o alemany, ho fan per buscar millores en el seu currículum o bé per aprendre aquestes llengües i poder marxar a l'estranger en busca d'oportunitats professionals?
Jo crec que aquí tenim una mica de tot. A veure, i el cas d'alemany i àrab són bastant diferents. El cas de l'alemany, sí que hi pot haver gent interessada per obrir-se camps en el món laboral. I després també ve la gent que ve a l'escola perquè li agraden les llengües i és un plaer aprendre'n de noves, no? Però el fet de l'alemany, per la influència que té Alemanya en el món europeu ara mateix, doncs sí, jo crec que en aquest sentit s'ha notat. El cas de l'àrab ja és més diferent. Tenim alumnat que li agraden les llengües i aquesta és l'oportunitat d'aprendre una llengua que podríem dir que és més exòtica, és més diferent a les que tenim, a les que estem més acostumats. I pel que fa al món laboral i l'àrab, doncs clar, també t'obre algunes portes, no? Perquè sempre hi ha la necessitat de persones que facin d'intermediaris, persones que interpretin la comunicació entre aquí i un país estranger o els que venen d'un país estranger i necessiten fer-se entendre aquí. Vull dir, aquí tenim casos que ens han vingut a demanar gent que pugui fer d'intèrpret entre un d'aquí i una persona dels països àrabs, doncs perquè hi ha una falta de persones formades en aquest sentit.
Doncs ja que parlem de l'àrab, per Arbúcies hi ha una associació que es diu Al Ilmunur, que vol dir el saber és el nostre llum, que des de fa un temps ofereix classes de forma desinteressada a tothom que vulgui aprendre aquesta llengua. Ofereixen des del nivell inicial fins i tot a lectura de llibres. I la Fàtima Vit és vocal de l'associació Al Ilmunur. Fàtima, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Classes d'àrab gratuïtes, amb quin objectiu decidiu oferir aquest servei?
Bueno, l'objectiu és té el significat en el nom de l'associació, Al-Ilmunur, el saber és el nostre llum. Doncs som dones de molts països, de Gàmbia, de Senegal i de Catalunya, del Marroc, i volem buscar un punt comú per comunicar-nos. Estem ensenyant català i volem també transmetre la nostra llengua a les persones interessades, igual. I, bueno, això.
Però la gent que ve a fer aquestes classes és gent que té interès en conèixer aquesta llengua, potser no la necessita ni a nivell professional ni per marxar fora, eh?
No. Hi havia una catalana que li agradava aprendre l'àrab per llegir llibres i després va canviar d'opinió i diu, a veure si em surt un dia per donar classes també d'àrab. Era, bueno, és com un projecte de treball del futur.
Com un projecte de futur personal. Si no m'equivoco, en canvi d'aquestes classes, vosaltres rebeu classes de català, sí?
Sí, tant, de català i d'àrab. Ho hem fet perquè és un intercanvi de cultura, de llengua, tot.
Doncs...
No volem ser egoistes i només rebre la llengua de Catalunya o de qualsevol, i volem fer l'intercanvi, passar la nostra cultura també, per entendre-se bé i fer-nos bé.
Un procés d'enriquiment personal i mutu, eh? Fàtima Vit, vocal de l'associació Aleil Monur, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vostès, adiós.
Soler Sebastià, el que ens deies tu, molta gent que s'anima a l'aventura d'aprendre l'àrab és perquè tenen ganes de descobrir aquesta llengua més enllà que després es plantegin o no un futur laboral vinculat a l'àrab.
De fet, ara s'ha publicat aquí a Lleida una revista en català i àrab. Tot just ha sortit el primer número fa uns mesos i ara està a punt de sortir el segon. Que també això te ve a dir que sí, que hi ha persones que tenen interès per la llengua, no? I que volen aprendre totes dues, no? El català i l'àrab.
Soler Sebastià, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també ha notat un increment del nombre d'alumnes que volen aprendre portuguès, en aquest cas és el Centre Cultural del Brasil. L'Eliana Ruda és professora d'aquest centre i és examinadora de les proves oficials. Eliana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui en dia hi ha més alumnes de portuguès que potser fa uns anys enrere?
Sí, claríssimament. Cada vegada que hi ha més gent i hem pogut augmentar la nostra oferta ara a partir del març en un 25%, no? Però també pensem que és encara més necessari, i a cada vegada més gent que busca el portuguès, no només aquí al nostre centre, però també a altres acadèmies i centres oficials d'aquí de Catalunya.
Per què hi ha cada vegada més persones que volen aprendre portuguès? Perquè cada vegada hi ha més persones disposades a anar cap al Brasil, per exemple, a treballar?
Aquesta és una, no, de les raons, però també hi ha que el Brasil fes més negoci amb Catalunya i no només que la gent s'hi vagi cap allà, però la gent treballa d'aquí mateix, no, amb col·laboracions, sinergies que són diferents, no? I nosaltres trobem ara que tenim molta gent que ve també perquè vol anar a estudiar al Brasil, que és una mica sorprenent, no? Que la gent s'hi va per fer curs de postgrau i altres coses, no? També.
Eliana, dèiem que tu ets examinadora de les proves oficials de portuguès, perquè ara una persona que vol anar a treballar a Brasil necessita el títol oficial que rep el nom de Selpe Bras. Fem una petita pausa i a la tornada ens expliques com vau detectar un gran nombre de metges que s'examinaven en les últimes proves. Són metges amb la intenció de marxar a treballar al Brasil, segurament en busca de millors condicions laborals. De seguida tornem, això és la tarda. Avui parlem de llengües estrangeres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Apunts culturals de la setmana. Teatre Auditori.
Dijous 6 de juny a les 9 del vespre, Luna Coen Duo al Xiringo de l'Hotel Sant Cugat.
Xarxa de centres culturals polivalents.
Divendres 31 de maig a les 9, James on the Rock de Trotam Teatre al Casal de Mirasol.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Per carn de la bona, Carnisseries Tubau. I ara també, Cal Tubau per emportar. Descobreix el nostre nou espai per preparats. Un ampli assortiment de productes casolans d'autoservei i amb un nou sistema de caixa ràpida. Tubau, sempre amb la qualitat i servei que ens caracteritza. Carnisseries Tubau, en els nostres punts de venda habituals, a Sant Cugat
i Valldoreix. També disposem de servei gratuït a domicili. Per qualsevol informació, truqueu al 93 674 1285. Cal Tubau, sempre un somriure.
Si ho busca i no ho troba enlloc, és que ho tenim a Sofepont. Sofepont, la ferreteria. Tot el subministrament industrial que necessiti. Eines, jardineria, maquinària, bricolatge, electricitat. Carrer Francesc Moragues 44. I per les coses de casa, Pont Llarg, tot ho té a punt. Carrer Girona 3-4. Tiquet pàrquing i zona blava gratuït.
A Carnisseria Sagarra creixem amb tu i ho volem fer oferint-te la millor qualitat i ara també el millor servei. Per això, a la nostra botiga del carrer Francesc Moragues 13, ara també trobaràs xarcuteria, formatges i plats preparats d'elaboració casolana. I com sempre, amb la garantia i qualitat de tots els nostres productes càrnics d'elaboració pròpia. Carnisseria Sagarra, de tota confiança.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, un gaudí de l'art de la brasa. Li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
La tarda.
Són 4:45, el nombre d'estudiants a les acadèmies i a les escoles d'idiomes va a l'alça. Els nous alumnes són professionals que volen millorar el seu currículum o fins i tot aturats que necessiten noves oportunitats en el mercat laboral. Estem parlant amb l'Eliana Ruda, és professora del Centre Cultural del Brasil, és examinadora també de les proves oficials i abans de fer aquesta petita pausa li demanaven l'experiència que va viure en l'última convocatòria oficial d'aquests exàmens on, Eliana, vau detectar un gran nombre de metges que s'examinaven amb la intenció de marxar cap a aquest país, cap al Brasil.
Sí, miri, molta gent, no només metges, però també de l'àmbit sanitari, no? Van venir a fer la prova amb nosaltres i diguem que l'última vegada vam tenir com 35 candidats i d'aquests un 20% eren de l'àrea sanitària, no? I gent que ja estava o amb coses en vista a anar-hi o ja preparant-nos prèviament, no? Per tenir la possibilitat. Aquest exame és cada vegada més demanat al Brasil, a les universitats i també per professions tècniques, no? D'altres àrees audiovisuals i també més concretament tècniques de matemàtiques o d'enginyeria també.
Quants anys necessitem per aprendre bé el portuguès i poder adquirir aquest títol oficial, aquest CELPE-BRAS?
Això és una mica difícil, no?
És molt relatiu, depèn de la persona.
De la capacitat innata, no?, de la gent. Però, clar, aquí a Catalunya, com ja teniu aquesta facilitat, no?, de parlar català i castellà, de ser bilingües, això pot funcionar molt bé, i, no?, amb un any, dos, depèn molt de la gent, no? A l'examen, com un nivell mínim, exigeix l'intermediari. Això, no sé, són 4 cursos, una cosa així. Però depèn molt de la gent, eh?
Depèn de cada cas i de la facilitat que tingui cadascú per adquirir els coneixements que representen una nova llengua. Eliana Ruda, professora del Centre Cultural del Brasil, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé les classes d'aquesta tarda, eh?
Gràcies a vosaltres.
Hem parlat ja de l'àrab, del portuguès i el xinès. És també un idioma de futur. Va, marxem cap a la Garriga per conèixer el Jordi Eduard Perales, que des de fa 10 anys parla aquesta llengua. Jordi, bona tarda, gràcies per ser als estudis de Ràdio Silenci.
Hola, bona tarda.
Tu el 2003 vas acabar d'estudiar a la Universitat Autònoma, vas fer Ciències Polítiques i llavors vas decidir començar a estudiar xinès. Per què?
Doncs mira, per una qüestió de visió de futur, diguem-ne, de visualitzar el xinès com un idioma de futur, i també perquè estava i estic molt interessat culturalment en la Xina, i és un món molt apassionant, molt llunyà culturalment de nosaltres, o no tant, com he acabat descobrint, però que bé, que és apassionant, no? I aquestes dues coses em van fer decidir.
I quan ja portaves 2 anys estudiant xinès, vas decidir marxar cap a la Xina.
Mm-hmm. Efectivament. De fet, és el recomanable, perquè el xinès és una llengua de la qual no coneixem com sona, pràcticament, no? I per tant és molt recomanable fer una immersió en el país per estar-hi exposat a totes hores, no? Bueno, és recomanable en totes les llengües, això és evident, no? Però en el xinès més, perquè com que no l'ha sentit mai, doncs és evident que cal viure i veure el xinès en el seu àmbit, no?
I vas anar a estudiar o a treballar?
Jo vaig anar inicialment a estudiar i després vaig acabar treballant-hi.
A on vas acabar treballant?
Doncs em va contractar una empresa d'aquí per treballar allà, doncs en feines de tipus comercial, per obrir mercats tant a la Xina com al sud-est asiàtic. El que sap poca gent és que el xinès en realitat és una llengua franca, diguem, és com l'anglès, a gran part del sud-est asiàtic, no només a la Xina. De fet, a la Xina no només parlen el que en diríem el mandarí, parlen moltíssimes llengües, en fi, de molt tipus, algunes són molt semblants al mandarí i altres molt poc, però el que és comú és que tot el sud-est asiàtic el xinès actua com a llengua franca, és a dir, et pots desplaçar per Tailàndia, per Malàsia, Singapur, Taiwan, evidentment, fins i tot Vietnam, parlant xinès, perquè hi ha comunitats xineses molt importants i, a més, que estan molt vinculades en el tema de l'àmbit negocis i l'àmbit comercial. Per tant, t'obre molts camins, no només a la Xina, sinó tot el sud-est asiàtic.
Què és el més difícil a l'hora d'estudiar, d'aprendre aquesta llengua?
Buf! Doncs bé, és molt difícil l'escriptura, evidentment, perquè és absolutament diferent de la nostra, és una escriptura ideogràfica, per tant s'ha de canviar d'inici el concepte i a més és molt memorística, has d'aprendre de memòria, doncs per llegir bé un diari aproximadament uns 2.000-2.500 caràcters,
sí.
Cosa que penseu que si n'estudieu uns 2 al dia o un al dia, penseu que tardareu doncs, aproximadament 7 anys per poder llegir un diari normal, un diari esportiu, per exemple. Per tant, això és difícil. Sintàcticament i gramàticament no és molt complicat, la veritat, és més aviat senzilla, però l'entonació i la qüestió dels tons, que és un tema important dins de la llengua xinesa, això sí que és difícil, agafar-li el que jo li dic, la cantarella, no? Això costa i realment si no has viscut a la Xina és difícil d'agafar-li la cantarella.
Actualment ets regidor de Societat del Coneixement i també de Recursos Humans a l'Ajuntament de la Garriga. El fet de saber xinès t'ha ajudat en la feina d'ara?
A la feina política?
Sí.
La veritat, en aquí no. El que sí que m'ha ajudat és a relacionar-me amb els veïns xinesos, això sí que és veritat. Tot i que la gran majoria d'habitants, els nostres conveïns xinesos a Catalunya, no tenen el mandarí com a llengua mare, sinó que tenen altres llengües, perquè venen, curiosament, una gran majoria, aproximadament entre un 70 i un 80%, venen de dues municipalitats que estan al sud de Shanghai, es diu Qingtian, i que allà parlen un dialecte, ells en diuen, encara que nosaltres en diríem una llengua diferenciada, i per tant entre ells parlen aquesta llengua. Per tant, el mandarí per ells és la segona llengua, però sí que és veritat que la dominen gairebé tots i, per tant, facilita molt la convivència i el poder parlar amb els nostres veïns xinesos.
Animaries a la gent a atrevir-se a aprendre aquesta llengua que ens sembla tan complicada i llunyana?
A veure, animaria la gent si realment té un interès cultural i si realment té certa capacitat i voluntat de seguir estudiant, perquè la realitat és que en un any, ni en dos anys, ni en tres anys, no, pràcticament no saps res. Saps una cosa molt bàsica i, per tant, et pot donar la sensació de que no estàs aprenent o no tens prou nivell o, en fi, que estàs perdent el temps, no? Per tant, s'ha de tenir molta constància amb el xinès i, per tant, s'ha de tenir un interès especial, no? Que ja pot ser de tipus comercial, és a dir, perquè vegis que és una llengua futura, efectivament ho és. Ja et dic que tota l'Àsia és molt important, fins i tot et diria que més que l'anglès. I a més has de tenir certa, que t'interessi culturalment, perquè realment parlar una llengua també és parlar una cultura i per tant, com que és una cultura molt allunyada, has de tenir cert feeling amb aquella cultura, si no, el primer any ja veuràs que no funciona.
Jordi, Eduard, Peral, és interessant, la teva experiència. Moltíssimes gràcies avui per participar aquí a la tarda des dels estudis de Ràdio Silenci a la Garriga.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Escola d'Adults d'Alcover enguany ha incorporat un curs d'iniciació al rus. El curs està dirigit sobretot a la demanda de persones amb coneixements d'aquesta llengua per a botigues de Reus i l'hostaleria de la Costa Daurada en general, on el turisme rus comença a ser molt important. L'arribada de russos a la Costa Daurada, de fet, s'ha consolidat. L'any passat van venir 350.000 visitants. La directora de l'Escola d'Adults d'Alcover és la Dolors Fortuny. Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A partir de quan decidiu començar a treballar amb la possibilitat d'incorporar el rus dins de la vostra oferta de cursos?
A partir d'aquest curs 2012-2013, veient la necessitat que hi havia a les nostres comarques, sobretot Port Aventura, establiments hotelers de Reus, doncs hi decidim incorporar el rus.
Quantes persones han volgut aprendre? Quantes persones s'han apuntat a aquests cursos?
Al voltant d'unes 15.
Unes 15, La majoria d'elles són persones interessades en trobar feina de cara a aquest estiu per atendre turisme?
Sí, sí. Són persones que els hi havien dit, bé, algunes d'elles com tenien feina com a conductors d'autobusos, sobretot, i els havien dit que havien de tenir coneixements de rus. També era un valor afegit a totes les persones que enviaven un currículum a Port Aventura, a les botigues. Si vosaltres passegéssiu pels carrers més comercials de Reus,
sí.
A gairebé totes les botigues hi ha. Es necessita dependent, es necessita coneixements de rus, als hotels igualment, a les recepcions. És un valor afegit molt important en aquesta època de crisi, conèixer el rus.
Doncs mira, anem a conèixer una persona que el parla. És l'Anna Galdón, és mataronina, és llicenciada en periodisme i parla català, castellà, anglès, francès i també rus. Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Domines tots aquests idiomes?
Bé, el francès és una mica a nivell bàsic, però sí, amb el rus també estem treballant, però sí, sí, català, castellà i anglès, aquests sí que puc dir que els parlo, els altres dos ho treballem, sí, sí.
Anna, com i quan comences a aprendre rus, tu?
Doncs jo vaig començar una mica abans de que hi hagués el boom que hi ha hagut ara, podríem dir, a través de l'arribada de turistes russos. Vaig començar més per un tema familiar, per un tema, de que m'era pròxima en temes familiars i un any que tenia temps lliure, perquè això sobretot per un idioma així s'ha de tenir molt de temps lliure, doncs bé, vaig començar a l'escola oficial d'aquí de Barcelona i la veritat és que la meva evolució dintre de l'escola oficial ha sigut també l'evolució que explicava una mica la Dolors, no? Aquesta evolució de l'arribada massiva, podríem dir, de turistes des de Rússia.
Clar, imagino que el fet de dominar aquest idioma, el rus, a tu t'obre molt les portes en certs sectors del mercat laboral.
Doncs sí, 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 precisament ara ja no hi soc, però vaig estar treballant en una botiga de la Roca Village, al centre d'Aulet, de per aquí Granollers, i la veritat és que a mi em van agafar única i exclusivament per al meu nivell de rus, que aleshores era bastant bàsic, però realment jo vaig portar el currículum i l'encarregada va dir, si al moment em va dir, si em pots prometre que saps parlar rus, et pots quedar. És a dir, va ser, i d'això estem parlant fa un any, any i mig, que ben bé ja hi havia molta crisi, ja es notava molt, i va ser, va ser un dia repartir currículums i el primer dia ja vaig trobar aquella feina i després em van anar trucant de molts altres llocs. Evidentment, doncs ara s'ha estabilitzat potser una mica, però sí que jo vaig notar molt, molt la diferència.
Quant temps es necessita per aprendre aquesta llengua? Sé que és una pregunta que no té una resposta objectiva, eh? Però més o menys, Dolors, Anna, sabeu quant temps podem arribar a necessitar? És a dir, no ens podem plantejar començar a aprendre rus en menys de 2 anys, en menys d'un any?
No sé, jo sóc professor, jo faig classes de català.
Sí.
De rus no ho sé, però suposo que el fer un alfabet totalment diferent al nostre es necessita bé. Els alumnes que tinc, quan arribem al bàsic 3 de català, ja més o menys es poden defendre en català. En rus crec que necessiten una mica més de temps.
Sí, 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 jo estaria totalment d'acord. La persona que estava parlant abans, el Jordi, sobre el xinès,
sí, eh?
Ha dit que era un idioma doncs, que quan un s'hi posava s'havia de mentalitzar que eren uns quants anys. Amb el rus diríem que és el mateix. A banda del pel que diu la Dolors del tema del cirílic, és a dir, que canvia l'alfabet, això es pot aprendre, el canvi es pot aprendre relativament al primer any. El problema és que és un idioma que declina, és com un llatí, és una estructura molt complicada. Te n'adones una mica de com de fàcil podria arribar a ser un anglès o un altre idioma més simple. Llavors, el rus sí que té aquest problema que sí que el canvi al cirílic doncs, es pot fer mínimament ràpid, perquè és un tema doncs, d'estudiar i de saber cada lletra com seria, però el tema de les declinacions, el tema d'entendre la seva estructura mental, això ja és molt més complicat i jo diria que amb 3 anys, igual com deia el Jordi, comences a entendre que comences a tenir uns coneixements per poder tenir una conversa. Jo diria que abans de 2 anys és una cosa molt, molt minsa.
Per tant, Dolors, veurem com aquí a l'Escola d'Adults d'Alcover segurament cada vegada hi ha més alumnes que tenen la necessitat o la voluntat d'aprendre rus, eh?
Segurament que sí. L'any que ve oferirem nivell bàsic i nivell bàsic 2.
Bàsic i bàsic 2, eh? Cada vegada
sí,
més nivells perquè cada vegada...
Sí, una miqueta més. Pels que han començat aquest any i pels que volen començar l'any que ve.
Doncs Dolors Fortuny, directora de l'Escola d'Adults d'Alcover, i Anna Galdón, aquesta mataronina, llicenciada en periodisme, que també parla rus. Gràcies a totes dues avui per participar aquí a la tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.